Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Suposo que avui no, perquè després de l'aiguat que ens acaba de caure no n'hi deu haver, però si han pujat al massís del Garraf, al parc del Garraf, els darrers dies hauran trobat que està rebentada gent. Clar, el confinament municipal, on anem? Doncs va, anem a la muntanya. Gent que sap on va i gent perduda, que hi ha de tot i per experiència els ho puc explicar, però bé, és igual. La qüestió és que la gent va al Garraf, la gent va al Garraf perquè tampoc pot anar a més llocs. Entenem que des del parc del Garraf deuen haver-ho detectat. Saludem el director del parc del Garraf, Santi Llacuna, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
S'ha notat aquest important increment de freqüentació, del qual ja en parlàvem, em sembla, en la darrera conversa, que també va ser una conversa confinada com aquesta.
Sí, està clar que tots aquests espais naturals aquests últims dies doncs, han tingut una passió important. Vull dir, com deies, a la zona aquesta del parc del Garraf doncs, té poblacions molt nombroses, com és Gavà, Castelldefels, Sitges, Vilanova, i per l'altra banda, doncs, Begues, com a i Sant Pere de Ribes, que indubtablement el fet de tenir aquest confinament doncs, municipal fa que un dels llocs que puguem anar o es pot anar és als espais naturals. Uh-huh. I tot i que hi hagi molta gent, la veritat és que Déu-n'hi-do com la gent doncs, es va distribuint pel territori. Sí que és cert que els aparcaments són els que queden més col·lapsats perquè és on veiem doncs, on arriba la gent i tampoc hi ha tants aparcaments com per poder-nos després doncs, gaudir d'aquest espai natural. Però la veritat és que, Déu-n'hi-do, la gent com es va, diguéssim, distribuint pel territori, i la veritat és la vàlvula doncs, una mica d'escapament no?, que tenim després d'estar doncs, en aquests municipis. És una època que convida també a anar més a la muntanya que a la platja. Si fos en una altra època, com ens va passar doncs, a l'estiu, doncs la gent quedava una mica més repartida. En aquest cas, doncs, tothom tendeix a anar cap aquí.
Uh-huh. Sí, sí. S'ha notat algun tipus de canvi d'hàbit per part dels visitants o hi ha molta visitant nou que de cop i volta descobreix que podien aquí, al costat de casa i no hi havien anat mai?
Sí, això que acabes de comentar és així. La gent, molts dels que viuen en aquests municipis, ha sigut un descobriment, no? Ni ho sabien, com aquell que diu que tenien aquest parc del Garraf aquí mateix. I vulgues o no, això, el boca a orella, doncs fa que algú diu, a mi he estat per aquí, a dins el municipi, doncs escolta, però si pots agafar la bicicleta, pots pujar cap a dalt, pujar el coll, en aquest cas concret de Sitges, no? El coll de la Fita, i la veritat que sí que, sobretot els caps de setmana, és una corrua de gent pujant, sigui en bicicleta, sigui a peu, sigui en cotxe.
S'ha pensat d'establir algun tipus de control d'aforament o de control en els aparcaments? No hem vist les imatges aquí al Garraf, que s'han vist al Montseny, que les hem vist per televisió, però Déu-n'hi-do com estan els aparcaments.
Sí, mira, de fet, ahir mateix va sortir una nota de premsa de Diputació de Barcelona que conjuntament agents rurals, Mossos d'Esquadra i els guardes propis dels parcs faran uns controls en aquests entorns. La veritat és que aquest cap de setmana entenc que començarà per dos dels espais que tenen més o han tingut més afluència i més possiblement problemes, com és el parc de Sant Llorenç i el de Montseny, i nosaltres segurament que anirà darrere. També veurem una mica els aconteixements, com van aquests propers dies, el tema de restriccions, si anirem a més o menys. Vull dir, com que estem sempre pendents de cada setmana o cada 15 dies de quines són les indicacions, nosaltres també fem doncs, mans i mànigues per anar-nos doncs, sortint perquè la gent pugui gaudir el màxim possible d'aquest espai natural, que també entenem que és, és el lloc on la gent també pot venir a gaudir-lo. Mm-hmm.
Doncs canviem ja una miqueta de tema. Ja tornem a tenir aquí els cavalls de la Fundació Miranda, no? Ho hem llegit, fins i tot vam fer aquest trànsit per Catalunya a finals de l'any passat i ja els tornem a tenir aquí.
Sí, la veritat. A nosaltres ens alegra moltíssim que puguem estar treballant amb aquesta fundació, sobretot pel valor afegit que té doncs, una iniciativa com aquesta des de la Fundació de portar uns cavalls, aquests cavalls, la feina, doncs, també, a part pedagògica que poden tenir i d'entendre que és una espècie que en molts territoris el veiem molt integrat, com és la zona del Pirineu, però aquí a la zona del Garraf, ja ho hem comentat alguna vegada aquí a la ràdio, no? que ostres, cavalls al Garraf era una mica un fet una mica insòlid. La veritat, ara ja estem més acostumats i la feina que fan de desbrossar és impressionant. I ara, de fet, estem pendents ja de signar aquest, espero que aquest mes que ve o el següent, doncs un conveni amb ells per aquesta col·laboració doncs, deixar-la inclús més ben lligada. La veritat és que, a més, anem fent noves estratègies de manteniment de sotabosc. Ara, unes d'aquests exemplars s'han portat en un indret del parc, concretament a la zona de la Fassina, Jafra, on havíem fet uns treballs forestals, havíem fet doncs, aclarides, però clar, després de les aclarides, això ho hem parlat també a vegades, que queden moltes branques pel terra, la vegetació, el sotabosc, que encara llavors creix més, doncs bueno, mirar de mantenir aquest sotabosc amb aquests treballs, i de fet no fa ni una setmana, va ser el diumenge passat que es van portar aquest altre entorn, i a veure l'efecte que fan. I conjuntament amb les cabres i ovelles, penso que pot haver-hi doncs, una sinergia molt important.
Per tant, ja no estan tots a l'entorn d'Olivella, per entendre'ns, a l'entorn de sobre de Can Grau i l'Amenc de l'Escarrà i tot això, sinó també se'ls ha distribuït a algun altre indret del parc.
Sí, això a més és molt necessari, perquè s'ha de fer també un buit sanitari. O sigui, aquestes espècies convé que no estiguin sempre en els mateixos entorns perquè, bueno, les mateixes doncs, paràsits que poden tenir o, diguéssim, fer un temps com de quarantena de que no hi hagi cap cavall en un entorn li va molt bé perquè després quan tornen a arribar doncs, el territori torna a estar molt millor, vaja. I la veritat és que sí, ara ja els tenim aquí, n'hi ha uns quants als Pelagons i els altres segueixen també el tema del Barret del Rector per aquesta zona que comentaves de Can Grau.
Doncs aquests cavalls, que per cert n'hi ha més, no? Aquest any n'han baixat més.
Sí, exactament ara no podria dir el nombre, però sí, la veritat, com que s'acabava, em sembla, alguna concessió que ells tenien per la zona del Pirineu, doncs n'hi ha uns quants més. Aquí el problema que tenim és que, clar, és un lloc favorable per el que és aquesta època fins al maig, juny, però clar, quan comença a secar-se la vegetació, vull dir, tenim poc, o sigui, poc, relativament poc. Però bueno, la veritat és que també hi ha zones més ombrívoles, hi ha zones més de vessant orientades al nord, que encara mantenen més vegetació. Bueno, mica en mica, però clar, és un clima que els que coneixem o coneixeu el Garraf, ja sabeu que l'estiu és un lloc que és dur per tothom.
Havíem parlat també molt abastament de la qüestió de les àligues, de les parelles d'àligues que hi ha pel Garraf també el mes passat vam veure una nota de premsa de la Diputació que parlava que dos ornitòlegs estan estudiant l'àstor, que és una altra espècie d'au. Ens pots fer 5 cèntims de...
Sí, és un treball molt interessant, perquè a més, les àligues i altres rapinyaires són més fàcils a vegades de veure perquè estan sempre per espais oberts, com és la cua barrada. És una espècie que caça doncs, en llocs on estan oberts, no es posa dintre els boscos a buscar les seves preses. I en canvi, l'astor és una espècie que passa molt desapercebuda. O sigui, la major part dels que estem al Garraf, jo n'he vist molt poques vegades l'astor. És una espècie que volta per dintre les zones forestals, caça, s'amaga moltíssim, però en canvi és un rapinyaire excel·lent. I aquests dos investigadors, doncs, en Xavier i en Rodri, Rodri és un dels nostres guardes, doncs, els seus coneixements com a boníssims ornitòlegs doncs, es van idear la manera de fer aquest estudi. A més, van muntar el que ja havien fet amb l'aqua barrada, no? De muntar unes càmeres als nius. Doncs ells també van fer o muntar aquestes càmeres als nius, però aquests nius estan als arbres, cosa que també és difícil perquè llavors doncs, poden canviar de niu cada any i a vegades muntes un niu en un lloc i no t'hi crien, com ens passa amb la barrada. I la veritat que han tret unes imatges molt interessants també en quant al comportament i aquest any que ve volem donar continuïtat, vull dir, amb material que nosaltres, clar, ells van començar amb una càmera o dues càmeres per enregistrar-ho i uns mòdems, Vull dir, intentarem implementar aquest amb l'adquisició de més material i portar un seguiment d'aquesta espècie que també és molt, molt, molt interessant pel territori. I com deia, com que és tan desconeguda, quan aquestes imatges s'acaben veient per internet, que de fet ja hi ha un enllaç a la pàgina web del parc que poden veure tot, si dura uns 20 minuts, més o menys del que ha estat aquesta nidificació de l'estor al parc del Garraf.
Uh-huh. És a dir, que a la gent li interessa. Recordem aquella època en què el niu de l'àliga es podia veure a les 24 hores, allò en transmissió televisiva, i escolta'm, anava a dir un programa de màxima audiència.
Sí, la veritat és que sí. Mira, ara que comentes això, res, només afegir-hi que enguany la cua barrada ja comença també a arreglar els seus nius, però per el que acabem d'anar fent seguiment de les càmeres, sembla ser que cap de les càmeres que hi ha estan enfocant el niu que arreglaran enguany. O sigui que et sembla que tornarem a punxar amb aquest aspecte.
Un any en blanc, un any en blanc, una altra, sí. Com el Barça. Si l'encertes, l'endevines. Bé, la qüestió és que les àligues continuen i aquest interessant també estudi de l'estop. Per cert que també d'aquests darrers dies s'ha reeditat el mapa. I ara que dèiem que hi ha tanta gent que puja i que hi ha gent que no s'ho coneix, s'ha reeditat el mapa de Garraf i Olèrdola, oi?
Sí, la veritat és que sí, amb diferents idiomes, que és un dels temes o signatura pendent que teníem, perquè, com bé dius, tot i que ara en aquesta època de confinament de gent de fora n'hi ha poca, però des de la Diputació anem una mica més enllà i com que esperem que això acabi aviat i puguin tornar aquesta gent de l'estranger a conèixer els nostres espais, poder entendre millor el que hi ha en aquest plànol, no només veure un plànol on estàs, sinó les quatre idees bàsiques o les quatre indicacions. Mira, m'he deixat de dir-vos, quan estava parlant de les àligues, i és un tema força interessant, i és que de les tres parelles que hi ha, l'any passat ja es va posar emissor amb una d'aquestes parelles del parc, ara, just fa 15 dies, s'ha posat un emissor a l'altra parella. Això també és una dada molt important, sobretot per conèixer més com es belluguen, per on preden, per on, bueno, el seu àmbit. I aquesta actuació ha sigut gràcies al conveni també que que es va signar ja fa més d'un any amb el Gremi d'Àrids de les parelles que hi ha dins de l'espai natural del Garraf.
Uh-huh. Aquest seguiment que els investigadors podran continuar fent d'aquestes dues, de les tres parelles d'àligues perdigueres que estan censades al Garraf. I encara una altra notícia, abans de parlar de com es planteja aquest any, que és el desequipament de 40 vies, hem llegit, d'escalada al fondo de Vallbona. S'estan desequipant vies, entenc, per motius ornitològics, bàsicament.
Sí. Això ja fa molts anys que ja vam signar un document, un conveni amb la Federació d'Entitats Excursionistes pel tema de regular l'escalada. I, de fet, ja l'escalada està regulat en diferents llocs de l'espai natural. I un d'ells era aquest de Vallbona. Clar, Vallbona ha estat un lloc d'escalada des dels anys 80 i el 90. Hi va haver molta afluència, però malauradament algunes d'aquestes vies estaven instal·lades dins a zones restringides a l'escalada perquè era zona del territori d'espècies rapinyaires. I llavors l'únic que hem intentat fer és treure o desequipar per evitar que en algun moment algú, per desconeixement, volgués fer alguna d'aquestes vies i posés contra les cordes aquestes espècies. La veritat és que això s'ha fet. Nosaltres no tenim especialistes per desequipar aquestes vies, però el grup de muntanya dels agents rurals, després d'uns quants dies, han anat desequipant totes aquestes vies i es deixen les que sí que estan permès a l'escalar.
La freqüentació a la banda de Vallbona, a la banda de la Penya Ginesta d'escaladors continua sent molt important. Hi ha molt escalador, molta demanda en aquells sectors, oi?
Sí, de fet, jo us diria que el que és Penya Ginesta, que és la que està prèvia al que seria després d'anar cap al fondo de Vallbona, doncs és un lloc d'escola d'escalada important. Vull dir, venen molta gent a practicar l'escalada. Jo no sóc escalador, no conec si és més o menys difícil, però per el que veig és un accés relativament fàcil, la gent doncs, pot accedir-hi i inclús moltes activitats d'aquestes organitzades han vingut. És lloc també de pràctiques de Mossos, és lloc d'escalada de bombers, vull dir, és un lloc freqüentat, però que la veritat, jo penso que l'important de quan es va regular el tema de l'escalada és que es va habilitar o es va facilitar molt que hi hagués un aparcament a prop, que hi hagués parets interessants a prop de llocs que la gent pugui accedir-hi i, en canvi, doncs, restringir-ho a llocs més complicats.
I entre el col·lectiu escalador és molt valorat el fet de no haver de caminar gaire fins a peu de via, eh? Això és l'altre, perquè s'ha de portar el material, oi? I això també... És a dir, que el cas de Penya Ginesta, doncs clar, primer que té una conurbació d'això, d'un milió i mig de persones molt a prop, i per altra banda, doncs, que és molt fàcil d'arribar a peu de via. Per cert, un detall també, a finals de l'any passat, em sembla, va haver un rescat fins i tot al fons de l'Escarrà, oi? Que va ser bastant mediàtic, va sortir una mica per tot arreu.
Sí, bueno, ja sabem que, clar, el tema d'escalada té un risc, però jo el tema de l'espeleologia encara li donaria un valor afegit, encara més risc, perquè a l'escalada acabes veient on està la persona, però en el fet aquest que va succeir a l'avenc de l'Escarrà, clar, trobes que una persona s'ha fracturat o ha patit algun incident a dintre un avenc, uns quants metres de fondària, perquè recordem que l'avenc de l'Escarrà és un dels més fondos, té més de 300 metres. No és que aquesta persona s'hagués trobat als 300 metres, però déu-n'hi-do el profund que estava l'accident i bombers doncs, va actuar per el seu rescat. Sí, són d'aquelles notícies que tant surten.
Sí, anava a dir, l'operatiu, en el fons, era un operatiu important per treure una persona, clar, d'un lloc que és de molt difícil accés.
Sí, està clar. I a més, aprofito ara que parlem dels avencs, també per comentar que conjuntament amb la Federació Catalana d'Espeleologia estem treballant sobretot per un fet que es va trobant darrerament i és que alguns d'aquests avencs cada vegada, o alguns d'ells, es troben amb uns nivells alts d'hipòxia, o sigui, que hi ha menys oxigen del necessari a vegades per fer aquestes baixades. Això ja portem uns anys portant la senyalètica en cadascun d'aquests avencs que s'hi ha trobat. A la vegada, també convido els espeleòlegs que vulguin fer alguna d'aquestes baixades que es connectin a la pàgina web tant del parc, que està linkada amb el de la Federació Catalana, per veure com està cadascun d'aquests avencs. Ho dic perquè, si no recordo malament, i ho dic de memòria, però crec que l'Emili Sabater va ser un dels que darrerament havia sortit uns índexs d'hipòxia i, en canvi, l'Emili Sabater és un dels avencs també conegudíssims per moltíssima gent del territori.
Al costat de la plata.
Això és una observació interessant de que els que hi vulguin anar no refiïn, perquè com això ho vam parlar alguna vegada, no? Que abans anaven amb els llums de carburo i tal, però ara com que tots són amb leds, vull dir que no detectes a vegades aquesta manca d'oxigen o...
Sí, I els especialistes ho saben, la hipòxia és un dels perills més forts perquè no te n'adones fins que ja no estàs dins i aleshores, per tant, s'està senyalitzant o s'està mirant de senyalitzar i sobretot a la pàgina web Linka tots aquells avencs on s'ha detectat aquests graus més baixos d'oxigen, que per cert, té alguna explicació científica que llocs que doncs fins ara es podia entrar perfectament, doncs ara tinguin aquesta presència més baixa d'oxigen?
La veritat és que no massa. Jo no sé, és el fet de vegades les pressions, si a dins si ha caigut material i pugui estar en descomposició, que es consumeix oxigen, podrien ser molts. Bueno, la veritat és que ara es dona aquest fet, el fet també del... Bueno, no sé si el fet del canvi climàtic també pot tenir algun efecte. El fet d'haver-hi unes temperatures més altes a l'exterior fan doncs, que la pressió que hi hagi a la boca d'entrada doncs, també pugui canviar. No sé exactament, però la veritat és que ara tenim aquest fet i aquest fet s'han doncs, de posar totes les mesures necessàries per evitar qualsevol. Doncs.
Doncs, i per aquest any, què es preveu? Un any pandèmic, al que ens enfrontem, Santi?
Sí, la veritat és que serà una... A veure, continuem més del mateix, però la veritat és que, com vaig dir a l'última entrevista que vaig estar amb vosaltres, que nosaltres vam continuar fent, el pressupost es va gastar tot i s'han anat fent les coses com si tot estés com abans. I fins i tot, jo diria que amb el fet de que ara pots tenir tantes reunions en un matí, que jo a vegades en fem un abús inclús, no? Però el poder fer tantes reunions no és com allò de dir al matí me'n aniré a una reunió a tal lloc. Vull dir, ara a casa i en un matí pots fer 3 i 4 reunions. I ho dic perquè tenim un projecte que crec que ja el vaig avançar l'altre dia, l'altra vegada, però és el de l'Stonewall, que és el fet de, ja que el parc del Garraf té tants murs de pedra seca, és un live, un projecte live, conjuntament amb italians, grecs i algun altre país, que es tracta doncs, de veure com els murs de pedra seca ens poden ajudar a reduir l'impacte del canvi climàtic. O sigui, aquests murs que fa tants anys els nostres antepassats van anar fent per mantenir doncs, aquestes terrasses i poder-hi plantar vinyes, doncs ara resultarà que fins i tot de cara al futur, preveient doncs, aquest canvi climàtic, igual ens pot ajudar a evitar erosió, ens pot, bueno, aquí està l'estudi per tirar-lo endavant. I la veritat és que hi ha molt bona sintonia amb tots els ajuntaments del parc, perquè en major o menor mesura de murs de pedra seca a tots els termes municipals n'hi ha, perquè de vinya n'hi havia hagut per tot arreu. Llavors és un projecte que ens fa molta il·lusió i, de fet, aquesta setmana que ve, el dimarts a la tarda, fem la presentació a tots els alcaldes dels municipis del parc i, a partir d'aquí, doncs, bueno, anar treballant per veure quines són les experiències noves. A més, treballem amb uns professionals d'aquests temes que són els italians del parc de Cinque Terre, que aquesta gent fa molts anys que entenen que el tema dels murs de pedra seca els hi han donat doncs, un valor afegit i un plus a espais naturals protegits.
Uh-huh. Per tant, doncs, el parc que s'incorpora en un projecte de protecció, d'estudi i sobretot doncs, de manteniment d'aquest patrimoni que moltes vegades doncs, també es desconeix. Però és veritat que el Garraf està plegat i fins i tot zones que ara són boscoses que probablement antigament havien estat terrasses de vinyes perquè trobes al mig d'un bosc trobes tot un reguitzell de pedres ben col·locades.
Sí, sí. I, bueno, intentar, doncs, que tots aquests... Ja hi he parlat moltes vegades, però és que el 40% del parc era agrícola. Si era agrícola, vol dir que la major part d'aquests entorns agrícoles hi havia algun mur de pedra seca, això segur.
Hi havia les terrasses fetes. Doncs aquesta preocupació també pel manteniment d'aquesta tradició històrica que, a més, doncs, lligaria amb una qüestió que és el canvi climàtic i com protegir el nostre entorn. Diguem, el temps no el canviarem perquè serà el que serà, però com a mínim doncs, intentar que la part física que podem tocar es pugui mantenir. Perquè per la resta entenc que els manteniments habituals, oi?
Sí, el resta de manteniments habituals. Potser valdria la pena destacar, i va sortir també a la premsa, el que es van trobar molt roquerols, que és una espècie com d'oreneta que està tot l'any aquí al parc. Va sortir a premsa que se'n van trobar molts de morts en moltes poblacions de Catalunya i el parc també no va ser una excepció i també se'n van trobar molts de morts i possiblement està relacionat amb aquell episodi tan fred que aquests ocells doncs, no trobaven lloc per refugiar-se i possiblement a l'hora de volar tampoc tenien massa insectes per poder-se alimentar i la veritat que sí que hi va haver... Bueno, va ser una notícia també que va sortir ja fa uns dies, però que també valia la pena doncs, comentar-la.
És a dir, que aquí al Garraf també es van trobar aquests roquerols, es van veure fins i tot imatges de roquerols intentant refugiar-se a les finestres i de les cases i això. Aquí també se'n van trobar.
Sí. Això, uh-huh. Aquesta imatge no la vam arribar a veure, però uh-huh. Està clar que el problema que tenien és un tema de que tenien fred, no? Els veies que tots s'amuntugaven com els pingüins veiem aquells reportatges que tenen aquella estratègia, no? Que es van amb una pila, s'apilen, i van rotant perquè sempre hi hagi alguns que estiguin una mica més calentons els del mig, doncs feien el mateix.
Doncs fins aquí aquest repàs, una miqueta de, hem anat saltant de temes al voltant de l'actualitat, de com comença l'any el Massís del Garraf ple de gent. O sigui que gaudint-lo perquè, doncs, com no podem anar més lluny, ens quedem aquí. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres.